Molt bona tarda, són les dues. Més de la meitat de la flota de la TUS ja és de baixes emissions.
Notícies migdia. Núria García.
Després que el 2024 s'incorporessin 7 autobusos híbrids, avui s'han presentat 6 més, en aquest cas completament elèctrics. El primer d'aquests vehicles començarà a circular avui mateix i l'alcaldessa Marta Ferrés ha apuntat dos dels beneficis que més es notaran.
Evidentment que no tenen emissions i, per tant, doncs, que defugim d'aquells autobusos, que això ens passava, jo ho havia gestionat com a regidora, parats davant d'una parada de casa d'algú llançant fum i, per tant, no, allò que deia la gent, ostres, és que ara estic aquí davant i, per tant, no tinc qualitat, això s'acaba. I el segon element que també s'acaba és el soroll, és un altre element doncs, que amb els elèctrics doncs, també. Res. I, de fet, és veritat que haurem d'anar amb compte que no ens atropellin, això sí, sobretot, perquè ara no els sentirem.
Ara com ara, per tant, 41 dels 74 autobusos de la TUS ja són de baixes emissions. L'objectiu, però, és que el 2031 la totalitat de la flota sigui verda. Tot plegat forma part d'una estratègia més àmplia que el govern municipal ha anomenat Sabadell Respira i que té com a objectiu lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire de Sabadell. Durant el Notícies Migdia parlarem d'altres qüestions, per exemple, del futur del bar, ara mateix tancat, de la Biblioteca Vapor Badia, també de l'homenatge que l'actriu Sabala Llenca i centenària Teresa Cuniller va rebre ahir, o del Premi Nacional de Comunicació, en la categoria de ràdio, que ha rebut el periodista local Ricard Ostrell. I després de tot això arribarà el bloc dedicat als esports. Avui us explicarem, per exemple, que el Mercantil ja ha trobat recanvi per a Òscar Tutó, el nou tècnic del juvenil agraciant, que és Arnau Bassaganya. L'entrenador de Montmeló, de 32 anys, procedeix d'Alcaldes, amb el qual va acabar tercer a Primera Catalana, just abans de prendre's un any sabàtic de seguida. L'escoltarem.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comprovem ara quina és la situació del trànsit en aquests moments. A la P7 hi ha mig quilòmetre de cues a Castellví de Rosanes en sentit Girona per un camió avariat que ocupa el voral. Ja s'ha retirat també un altre vehicle avariat que hi havia a Martorell i que també obligava a tallar un carril. També a la P7 hi ha un carril només obert per circular a l'altura de Biure en sentit Barcelona per un accident. Hi ha un quilòmetre de retencions en sentit sud. I a la P7 hi ha un carril tallat també a Parets del Vallès en sentit Girona, com dèiem, per un camió avariat i que està provocant una incidència, que està provocant encara problemes en aquest punt. Pel que fa a l'autovia A2, també hi ha 3 quilòmetres de cues a Castellbisbal en sentit Lleida per un accident. En aquest tram només hi ha un carril obert a la circulació. Per la resta de vies, ara mateix, circulació tranquil·la.
La notícia del dia.
Sabadell incorpora a partir d'avui 6 autobusos 100% elèctrics. El primer dels nous vehicles zero emissions es posarà en circulació aquesta mateixa tarda, mentre que la resta ho farà progressivament en els pròxims dies. Gràcies als nous busos, més de la meitat de la flota de la TUS serà de baixes emissions, és a dir, 41 dels 74 autobusos que hi ha actualment en servei. La renovació de la flota de la TUS ha suposat una inversió global de 5 milions i mig d'euros, dels quals 1.200.000 són procedents dels fons europeus Next Generation. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Una inversió que ha permès incorporar al llarg del 2024 7 busos híbrids, mentre ara arriben aquests 6 completament elèctrics. Una renovació de la flota de la TUS que permetrà reduir l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera i alhora el soroll que emeten els vehicles quan circulen o s'aturen a les parades. Aquesta transició, però, no acaba aquí, tal com apunta l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha fixat l'horitzó 2031 per aconseguir tota la flota de la TUS que sigui de baixes emissions.
Estem ja treballant per adquirir 24 vehicles més híbrids i elèctrics amb una inversió de 14 milions. No us puc dir quan, perquè ara estem tot just elaborant pressupostos i, per tant, veurem com podem fer front a aquesta inversió, però tenim un objectiu molt clau, ja el vaig dir ja l'última vegada que vam presentar els híbrids, que és que l'any 2031 tota la flota sigui de baixes emissions i, per tant, que amb un 40% doncs, de zero emissions. Aquesta aposta, doncs, com us deia, pel transport públic més net.
El primer dels busos elèctrics que s'han presentat avui començarà a funcionar aquesta mateixa tarda i la resta ho faran de forma gradual en els pròxims dies. Els nous vehicles s'incorporen tecnologia d'última generació per fer més confortable el trajecte, tant per als usuaris com per als conductors. Una d'aquestes novetats té a veure amb els cartells exteriors dels busos, tal com ha explicat el gerent de la TUS, Xavi Andreu.
Els cartells exteriors, no? Són cartells nous que incorporem, que incorporen un fet diferencial que és que són half color, tenen una part de color i ens ajuden sobretot a identificar millor les línies. No? Ara veieu que estem publicitant el tema Sabadell Respira, però més endavant, si voleu, podem fer una prova i tothom sap que la L1 és de color vermell. No? Doncs era una cosa que volíem aprofitar i crec que ajudarà molt a identificar ràpidament la línia que s'acosta.
Els nous autobusos tenen bateries amb autonomia per tota una jornada en funcionament. Per tal de poder-los carregar, la TUS ha habilitat 6 punts de recàrrega a les seves cotxeres, una actuació també cofinançada amb fons europeus.
La presentació dels 6 autobusos elèctrics s'emmarca en una campanya més àmplia que l'equip de govern ha batejat, Mireia, amb el nom de Sabadell Respira.
Sí, entre les accions concretes que s'inclouen, a banda d'una mobilitat més sostenible i a la plantació de més arbres arreu de la ciutat, se'n plantaran 4.000 de nous durant aquest mandat. També es naturalitzaran les àrees de jocs infantils per tal que puguin esdevenir refugis climàtics. Alhora, també es milloraran els entorns escolars i s'actuarà a l'interior dels col·legis per mitigar les altes temperatures dins les aules quan arriba l'estiu.
I precisament ens aturem en aquesta qüestió perquè una d'aquestes mesures, com dèiem, serà la instal·lació de ventiladors a totes les escoles públiques de la ciutat. La Junta de Govern local ha aprovat aquest dilluns l'inici de l'expedient de contractació de les obres. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, sí, són unes obres que van sobre el calendari previst i que, per tant, estaran enllestides de cara al curs que ve 2025-2026, tal com ha reiterat el primer tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.
De moment anem en calendari, que era aquell calendari que s'acabaven d'instal·lar o es començaven a instal·lar de cara tornant de l'estiu. O tornant al setembre ja estarien instal·lats i, per tant, perquè intentem aprofitar l'època de l'estiu precisament on hi ha menys activitat per fer-ho.
En total hi haurà un miler d'aparells repartits entre una trentena de centres i que beneficiaran un total de 120.000 alumnes. Cal tenir en compte que dues escoles, Espronceda i Gaudí, ja en tenen perquè és on es va fer la prova pilot.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La Biblioteca Vapor Badia tindrà un nou espai a la sala que antigament s'utilitzava com a bar cafeteria. L'anterior negoci va haver de tancar perquè no sortien els números i ara que l'equipament està paralitzat per les obres de climatització, l'Ajuntament ha aprofitat per repensar l'ús que se li donarà a aquest espai.
Sí, Eloi Cortés ho ha justificat al·legant que al carrer Tres Creus justament hi ha prou oferta de restauració i, per tant, s'aprofitarà per ampliar les funcions de la biblioteca.
Doncs estem plantejant quin tipus de servei donarem en aquella sala, que el més segur és que serveixi per ampliar les funcionalitats de la Biblioteca Vapor Badia. Estem treballant a veure quin projecte podem fer, perquè la Biblioteca Vapor Badia porta uns anys on, malauradament, hem tingut molts problemes d'obertura i tancament pel tema precisament del clima, que ara ja ha de quedar tot resolt, i per tant també volem aprofitar el moment per veure doncs, aquest espai que com a bar no ens ha funcionat, perquè hi ha prou oferta al voltant, veure quin ús li donem doncs, per maximitzar el que és al final la biblioteca principal de la ciutat i que també actua com a biblioteca comarcal.
Una de les opcions seria la d'ampliar l'horari amb un servei nocturn i un accés alternatiu a l'entrada principal, segons ha pogut saber aquesta emissora.
I el complex de gent gran a Sant Oleguer torna a oferir també un servei de restauració de dilluns a dissabte, tot i que també pot preparar àpats per diumenge i tàpers.
Sí, és un servei que s'ha recuperat després d'una breu aturada de 3 o 4 mesos perquè l'anterior licitació va quedar deserta. Tot i això, ara ha recuperat de ple l'activitat servint una cinquantena de menús diaris i Eloi Cortés, portaveu del govern, celebra la doble funció social que exerceix, ja que està obert tant als residents del complex com a la ciutadania en general.
Fa 21 anys que existeix aquest complex i, per tant, sempre hi ha hagut aquest servei i per nosaltres és un plus afegit tant pels residents com per la gent de l'entorn perquè realment hi ha molta demanda. No? I al final doncs, poder baixar un dia a fer un àpat o un menú assequible també permet socialitzar en aquell entorn.
El bar-restaurant s'anomena La Placeta i està obert de dilluns a divendres de 8 a 6 i els dissabtes de 9 a 4 de la tarda.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les dues i pràcticament 10 minuts, Teresa Cuniller, l'actriu sabadellenca centenària, ha rebut aquest dilluns al vespre un emotiu reconeixement per part d'amics i familiars en un acte que s'ha celebrat al Teatre Principal. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. L'actriu, que complirà 101 anys el pròxim mes d'octubre, s'ha mostrat molt emocionada i agraïda durant tot l'acte. En el seu Parlament, Cuniller ha recordat quan era petita i treballava a la fàbrica tèxtil, un moment que aprofitava per repassar el pròxim paper.
La meva il·lusió era el teatre, el teatre, el teatre, el teatre. I sempre feia teatre. Jo quan posava la llançadora i allà estudiava. Estava dient el text que m'havia d'estudiar.
L'acte també ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Sabadell i dels actors Santi Ricard i Jordi Buixaderes.
Afegim un parell de punts més. La Junta de Portaveus es posiciona contra l'atac continu d'Israel a la Franja de Gaza.
A petició del Comitè per la Pau contra la Guerra i el Genocidi, l'Ajuntament s'ha posicionat en contra del conflicte i ha demanat al govern espanyol que cessi el negoci de l'armament amb Israel. Josep Antoni Pozo, membre del comitè, destaca l'acarnissament del govern israelià.
I, sense possibilitat de fugir d'aquests bombardeigs, se'ls nega l'ajuda humanitària en forma d'aliments, medicaments, etc., amb la clara intenció de matar de fam el que les bombes no han aconseguit encara.
La proposta ha comptat amb l'abstenció de Junts, els vots contraris del Partit Popular i Vox i el vot a favor de la resta del consistori.
Tarda literària a Sabadell, a 6:15 de la tarda es lliurarà el Saló Modernista de l'antiga Caixa Sabadell el Premi Sant Joan BBVA.
Un dels guardons més ben pagats de les lletres catalanes i que reconeixerà una novel·la inèdita. A l'acte i assistirà el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que abans a 5:15 de la tarda passarà per l'Ajuntament per signar el llibre d'honor.
D'altra banda, aquesta tarda a 6:00 es lliuren els guardons del concurs literari Joan Oliver Pere IV.
Un certamen que reconeix la literatura a terme pels estudiants d'entre 11 i 18 anys en el lliurament d'aquests premis i participarà la filla de Joan Oliver, Sílvia Oliver, i el regidor d'Educació, Manuel Robles. L'acte serà al Casal Pere IV.
I acabem. Detingut un home a Castellbisbal en avançat procés de radicalització terrorista.
Els investigadors van detectar el consum i la difusió pública de contingut propagandístic d'organitzacions terroristes jihadistes com la Daesh. L'home estava immers en un avançat procés de radicalització terrorista. Segons la Guàrdia Civil, l'arrestat havia interioritzat crides a favor de la lluita violenta i s'estava capacitant per al maneig i l'ús d'armes de foc. De fet, s'havia desplaçat a tercers països per fer exercicis de tir.
I és una notícia que hem conegut avui. El periodista sabadellenc i també extreballador de Ràdio Sabadell, Ricard Ostrell, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació 2024 en categoria de ràdio. Un guardó que, això sí, ha rebut conjuntament amb el presentador de La Ventana a la cadena SER, Carles Francino. Els guardons es lliuraran el 4 de juliol a Tarragona.
El jurat ha reconegut a Ostrell per haver renovat el relat radiofònic català amb una aposta pròpia, generacional i arriscada en formats i continguts, presentant el Matí de Catalunya Ràdio. A més, el govern també ha tingut en compte la seva capacitat per connectar els oients de diverses generacions, segons diuen textualment. El sabadellenc ha celebrat el guardó en declaracions a l'Instagram de Catalunya Ràdio.
Estic molt content i honorat de rebre aquest premi, Premi Nacional de Comunicació de Ràdio, que el govern del meu país, Catalunya, em doni aquest premi. Per mi és un honor, un privilegi, a més quan estic treballant a la Ràdio Pública de Catalunya. Estic molt content i agraït per tota la gent que cada dia em fa costat, que es lleva a 4:00 a.m. per explicar el que està passant, tot l'equip, per tant, a tota la gent que ens fa confiança i que ens ha donat també l'oportunitat de poder explicar el que va passant dia a dia.
Els guardons també han recorregut amb el Premi d'Honor a la Ràdio Barcelona i a professionals com Gemma Niergan, Clau de Televisió, Òscar Muñoz, a títol pòstum i en comunicació de premsa, al Diari de Tarragona en categoria de proximitat, o a Cristina Salvador i al podcast Càncer 360 en comunicació corporativa.
Hola, mama. Estàs bé?
Sí, fill, tot bé.
T'has pres la medicació?
Quina medicació?
Si creus que el teu familiar necessita més atenció, necessites Acuideo, l'empresa líder en atenció a domicili de la gent gran. La teva mare estarà en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Acuideo.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 23 de maig al 14 de juny, Muixca, Camela, Henry Méndez, Doctor Prats i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Village renovat, gastronomia i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com. Vols treballar a Serveis Medi Ambient a Esmatza? Aquest any, 200 places disponibles per a la campanya d'estiu. Envia el teu currículum a empleo@agoragrup.cat. Suma't a Esmatza i fes de Sabadell una ciutat neta i sostenible.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Un quart de tres, repassem altres informacions més enllà de la ciutat. El govern pacta amb Aena invertir uns 3.200 milions d'euros per ampliar 500 metres la tercera pista de l'aeroport del Prat.
El president Salvador Illa ha anunciat que la proposta està basada en el màxim rigor tècnic per tenir un aeroport intercontinental. També ha promès el màxim respecte per a la sostenibilitat i que estaria llest el 2033. A part, es construirà una terminal satèl·lit i es remodelarà la T1 i la T2. El pacte preveu renaturalitzar unes 250 hectàrees de terreny agrícola, crear una anella verda i un fons ambiental.
I les reaccions a la proposta del govern Aena no s'han fet esperar, la majoria en contra.
Sí, des de Junts denuncien que la proposta és unilateral i que caldria el traspàs integral de l'aeroport. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, demanarà una reunió amb el ministre de Transports per analitzar les conseqüències de l'ampliació, sobretot la de la Casa Gomis, adquirida per Cultura fa uns mesos. L'Ajuntament del Prat de Llobregat també rebutja la iniciativa perquè diuen no mira el futur i la plataforma Z Aeroport diu que suposarà més contaminació i turistes.
Almenys 10 morts en un tiroteig en una escola de Graz, a Àustria.
L'alcaldessa de la ciutat ha confirmat que 7 estudiants i un adult es troben entre els morts, als quals també s'hi hauria de sumar l'autor de l'atac i almenys una víctima mortal més. El tiroteig, que hauria començat a les 10 del matí, l'hauria protagonitzat un jove de 22 anys en dues aules diferents, segons algunes fonts locals, un estudiant de secundària del mateix centre.
Israel deporta Greta Thunberg i altres activistes de la Flotilla de la Llibertat per Gaza.
Aquesta matinada de dilluns a dimarts, el govern d'Israel ha dit que els 12 activistes de la Flotilla de la Llibertat els han portat a l'aeroport de Tel Aviv amb la intenció de deportar-los als seus països.
I acabem, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, escorcollen la casa de l'exministre José Luis Ábalos a València.
Els agents actuen per ordre del Tribunal Suprem, que ha obert una peça secreta separada del cas Coldo, que investiga la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia, així com suposades adjudicacions fraudulentes per part del Ministeri de Transports. El Suprem investiga Ábalos per suposats delictes de tràfic d'influències, suborn, organització criminal i malversació.
Gràcies, Pere.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Arnau Bassaganya és el nou entrenador del juvenil del Club Esportiu Mercantil. Adrián Arroyo, bona tarda.
Hola, Núria, bona tarda.
Han passat el futbol argentí, dèiem, el nou tècnic blaugrana. Arriba el Joan Murtró de Raona Marinals, procedent del Caldes, on va estar el 2024.
Allà va ser tercer, a primera catalana, la millor classificació del conjunt calderí, i des d'aleshores s'havia pres un any sabàtic per motius personals. Abans d'això, Bassaganya, de 32 anys, havia estat al Mollet, com a assistent també a l'Aldo Sibi o a l'Atlético Talleres, a l'Argentina, i el de Montmeló es defineix així.
A mi m'agrada, la veritat, que un futbol molt agressiu, molt competitiu, amb un bon recte de pilota sempre que es pugui, però el que es veurà serà un equip que amb ganes de guanyar, que serà valent, que anirà per als partits i intentarem fer-ho el millor possible.
El recanvi d'Òscar Tutó tindrà com a repte tornar l'equip mercantilista a la divisió d'honor juvenil, perduda enguany en l'últim minut de la temporada, si bé explica que no s'han marcat cap objectiu concret.
La veritat que és el que ens agradaria a tothom, però el cert és que s'ha de competir. Ja et dic que és una categoria molt, molt complicada. Nosaltres ens marcarem l'objectiu d'anar al dia a dia, de donar-li importància a l'entrenament i a mesura que vagi passant la temporada veurem quin és el nostre objectiu.
Com a futbolista, Bassaganya va defensar les samarretes del Marianao Poblet, del Montcada o del Vilassar de Mar, entre d'altres.
I en marxa aquesta hora la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Les Roces, la primera reunió per planificar la pròxima edició de la Primera Federació.
Representa allà el Centre d'Esport Sabadell el director general arlequinat Bruno Batlle. No s'espera que avui es tractin ni la polèmica amb la superfície dels estadis ni tampoc el repartiment de grups, entre altres coses perquè encara queden dos equips per confirmar a l'espera de l'última eliminatòria del play-off a segona divisió. A l'ordre del dia d'avui, en canvi, sí que hi són els punts de control econòmic i del repartiment de drets televisius.
Més qüestions. Toni Padilla presenta avui a la llar del llibre 12 partits de futbol i una història del món.
Es tracta d'un llibre d'Stefano Bizzotto amb pròleg del Sabadellenc, cap d'esports del diari Ara. El periodista italià explica el segle XX i un bonus track del XXI amb l'esport com a via per comprendre la geopolítica. Padilla presenta així l'autor de l'obra.
L'Stefano Bizzotto és un dels periodistes italians més respectats, més admirats, una veu molt coneguda pels italians que han sentit com narrava gestes olímpiques, triomfs dels equips, triomfs de la selecció, fa anys, perquè darrerament no guanya gaire cosa, i per sobretot és un periodista de la vella escola que quan viatjava amb l'esport es preguntava el perquè de tot plegat i s'adonava que el futbol també et permet a la perfecció explicar la història de les societats, dels pobles, dels països, o la història del segle XX.
La cita serà a partir de les 7 del vespre a la llar del llibre.
I Xus Oviedo ha acabat 13è la seva sèrie en l'estrena a la Copa del Món de Tir Olímpic de Munic, el Badien, que a més ha igualat la marca que la setmana passada li va servir per batre el rècord d'Espanya.
A la prova de 50 metres en 3 posicions, el del Tir Sabadell ha fet 588 punts i 34 inertens, és a dir, impactes al centre de la diana. A la Copa Federació de Mollet, Oviedo havia signat la mateixa puntuació just, però amb menys tirs al blanc. El de Badia del Vallès ha acabat 13 de 62 participants en aquesta segona sèrie. Dijous tornarà a competir el tirador del Club de Tir Sabadell. Ho farà la disciplina de 10 metres en aire comprimit, prova amb la qual clourà Oviedo la Copa del Món de Munic.
Les 2:21 minuts, fem un últim apunt relacionat amb els esports, perquè el Natació Sabadell de Futbol Sala segueix donant continuïtat al bloc principal de l'última plantilla. En les últimes hores, el club ha anunciat una altra renovació per al primer equip masculí.
La de Raúl Martín, una de les sensacions aquesta temporada que afrontarà el seu segon any com a nedador. Es confirma així la política continuista respecte a l'últim curs. 6 jugadors, és a dir, mig equip, han signat ja la renovació i el tècnic Jordi Marín també segueix al capdavant de la nau.
Gràcies, Adri.
A tu.
Bon dia. Avui, déu-n'hi-do com està apretant la calor, més que els últims dies. I, de fet, encara té marge el termòmetre per anar marcant valors una mica més elevats al llarg de les immediates hores. Per tant, arribarem fàcilment als 37-38 graus de màxima a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 34-35 graus a l'Ebre i ja cap als 32-34 graus, i a més amb una mica d'humitat i xafogó, al prelitoral, també a les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Compte, això sí, perquè aquesta calor literalment acabarà rebentant en forma de nuvolades al llarg d'aquesta tarda, que acabaran deixant algunes tempestes. Locals, però amb mala bava, bàsicament cap a Osona, al Lluçanès, al Berguedà, al sud del Ripollès i de la Garrotxa, també l'interior de la Selva, o cap a la comarca de l'Alt Urgell, ruixats que en algun cas vindran acompanyats de molt de vent i d'alguna calamarsa. De la resta del país, cel emblanquinat i poca cosa més. El dimecres, encara més calor, sobretot al prelitoral barceloní. Us seguirem a la xarxa.
Era la crònica del temps que ens ofereix, com sempre, el Lluismi Pérez. Així arribem al punt final del Notícies Migdia. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Rubén Garrido a les vies de so i també amb el Toni González. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials i el nostre canal de WhatsApp, que acabeu de passar. Un molt bon dimarts. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm